molt poc abans que surti. I així
l'estic disfrutant molt. Sergi, moltes gràcies, de veritat.
Reconcentrar. RAC 1. Notícies. Pol Prats.
Bona nit, són les 9. Presó provisional sense fiança per Àngela Dobrovolski, exdona de Josep Maria Mainat, per 6 robatoris amb força. Els Mossos la van detenir ahir a la tarda, juntament amb la seva actual parella, a qui també acusen de 5 robatoris. En concret, els investiguen per atracar diversos pisos del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Dobrovolski també s'enfronta a 16 anys de presó per intent d'assassinat i revelació de secrets. La fiscalia sosté que va intentar matar a Mainat injectant-li insulina quan va descobrir que el productor de televisió li volia demanar el divorci. De fet, avui el fiscal ha demanat unificar totes les causes judicials en contra seva en un únic jutjat. No serà la primera vegada que Dobrovolski trepitja la garjola. El 2021 ja va passar-hi 6 mesos per intentar entrar al domicili de Mainat quan tenia un ordre d'allunyament. I fa una estona ha acabat la Diada Castellera de les Santes amb motiu de la Festa Major de Mataró. L'han tancat els capgrossos de Mataró descarregant el 2 de 8 amb folre. La colla local, però, ha renunciat al 2 de 9 amb folre i manilles que havien intentat en la ronda anterior. També han descarregat per primera vegada des del 2019 el 3 i el 4 de 9. A la Diada també hi han participat els castellers de Vilafranca. En segona ronda, els verds han carregat el 2 de 9 amb folre i manilles, un castell de gamma extra, i han descarregat el 3 i el 4 de 9 amb folre. Per tancar, els verds han descarregat un pilar de 7 amb folre. I els Minyons de Terrassa han carregat el 2 de 7, el 2 de 9 amb folre i manilles, i han completat sense problemes el 3 i el 4 de 9 amb folre. La Diada estava prevista per demà al migdia, però la colla la va avançar a causa de les eleccions espanyoles. Més coses. Detingut un home a Barcelona que duia una gran quantitat de marihuana al seu cotxe. La Guàrdia Urbana el va arrestar ahir en notar que el vehicle feia una olor forta a cànnabis. A dins també hi van trobar altres drogues preparades per vendre i un rellotge robat. A més, l'home va donar positiu al control d'alcoholèmia. La policia el va arrestar per un delicte de tràfic de drogues. I en clau internacional, el Regne Unit investigarà els dos camps de concentració nazis instal·lats en territori britànic durant la Segona Guerra Mundial. Segons ha avançat el diari The Guardian, el govern britànic vol revisar el llistat de presos per esclarir quantes persones van ser assassinades. Els estudis més recents apunten que podrien ser milers, la majoria jueus, soviètics i espanyols exiliats durant la Guerra Civil. Els antics camps de concentració estan al Canal de la Mànega, a l'illa d'Alderney. I abans dels esports, fem un cop d'ull a les carreteres, perquè a aquesta hora hi ha retencions en diversos punts. Es mantenen 3 quilòmetres de cua a la GI-682 entre Blanes i Lloret de Mar, sentit Palafolls, amb circulació molt intensa. També hi ha 6 quilòmetres de retencions a la C31 entre Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro, direcció Llagostera, i a la Ronda de Dalt hi ha 3 quilòmetres a Barcelona i mig, arribant al Nus de la Trinitat. I ara els esports amb Pau Bonastre.
El partit amistós entre el Barça i la Juventus que s'havia de disputar aquesta matinada a 4:45 ha quedat suspès per una gastroenteritis vírica que afecta la plantilla blaugrana. Enviada especial de RAC1 a la gira del Barça pels Estats Units. Marta Ramon.
A l'expedició del Barça hi ha molta preocupació perquè temen que els casos encara augmentin més. Fins ara hi ha una quinzena de jugadors afectats i també auxiliars del cos tècnic. Xavi, en canvi, es troba bé. Desconeix l'origen exacte del brot, però Gavi ja va trobar-se malament abans de viatjar i Koundé i Balde van tenir símptomes ja un cop a Los Angeles. El president del club, Joan Laporta, acaba de valorar el contratemps.
El cert és que la vida i el futbol tenen aquestes coses, no? Que a vegades es produeixen situacions que ens fan frenar una nostra dinàmica o ens fan canviar els plans. Teníem moltes ganes de veure l'equip campió de Lliga amb les noves incorporacions, però s'ha produït aquest infortuni. És un cop dur.
El club estudia ara fórmules per compensar els ingressos que perdrà pel partit, que ha quedat suspès de manera definitiva. Pel total dels 4 amistosos de la gira, la previsió era ingressar uns 12 milions d'euros.
També en pretemporada de futbol tenim el descans en Las Palmas 1, el Huracán 0 i el Getafe 0, Independiente del Valle 0. Fa poca estona ha acabat el Racing de Santander 1, a l'Alavés 2 i el Charleroi 1, Rayo Vallecano 1. I un últim apunt en tenis perquè Carlos Alcaraz s'ha imposat al croat Borna Koric en partit de la Copa Hopman al Super Tie Break. Tot i així, el combinat espanyol ja estava eliminat abans d'aquest partit d'aquesta competició després de la derrota de la catalana Rebeca Massaroba.
I acabem amb el temps. Calma total a la majoria de comarques, amb l'excepció d'alguns xàfecs entre Ponent i les Terres de l'Ebre. Encara aquest vespre la nit es presenta força tranquil·la, però amb restes d'alguns núvols, especialment a la meitat sud, sense descartar algun plogim. Demà hi haurà pocs canvis al cel, però les temperatures es dispararan a l'interior amb calor més intensa. Això és tot per ara. Més informació al punt de les, al punt de les 10 i al portal de notícies RACU.cat.
Reconcentrat amb Edu de Batlle.
Vinga, ja tornem a ser aquí, una nova hora del Reconcentrat de dissabte fins a les 11, que arrencarà el Tu diràs, en aquest dissabte de juliol. Obre aquesta hora, com és costum en aquest Reconcentrat d'aquest mes, algú de RAC1, un company o companya de RAC1. En aquest cas ens visiten, un company de RAC1.cat, de l'àrea digital de RAC1. Ho dic bé, Oriol Petit, bona tarda.
Bona tarda, Edu, ho dius bé, sí, sí, RAC1.cat, àrea digital, pels amics, un webi, els de la web.
Un webi, clar.
Sí, els de la web, aquests rarots, que fins i tot estem en una altra planta i tot ara, i entre nosaltres diem que som webis, i, però sí, formalment hauríem de dir això, àrea digital està bé.
De tota manera, l'Oriol ja l'heu sentit i el sentiu a la ràdio, de manera més o menys...
De manera irregular, sí. De manera irregular, però ja fa molts anys que corro per aquí, al principi esports, com tu bé saps,
sí.
He fet també una mica del món estiu, un parell d'estius, he estat al Via Lliure, he estat fent cosetes pel Versió, vull dir, una mica de tot.
Tots els papers de l'AUCA, eh?
Gairebé, gairebé, sí, sí.
Molt bé. Com prova el juliol, Oriol?
El juliol prova treballant bastant, la veritat.
Sí?
Sí, sí, alguna mini escapadeta, però bastant d'envejar els instagramers, saps què vull dir, no? De veure que tothom està gaudint i tu aquí donant el callo, com diuen.
A la ràdio ja passa que normalment a l'estiu la ràdio és diferent, baixa una mica les revolucions, és veritat que aquest estiu és una mica atípic pel que passarà demà, evidentment, per les eleccions que també ho marcaran, però a l'àrea digital també passa això, als webs, no només al de RAC1, sinó en general?
Aviam, baixar una mica la pressió, també baixa el consum, que la gent quan està a la platja no està per llegir segons quines notícies, no? Llavors baixa el consum, baixa aquesta pressió, igual que la ràdio que hi ha per les audiències, per les primeres figures que estan en el dia a dia durant la temporada regular, tot és un punt més relaxat, però nosaltres treballem igual. Som els mateixos a l'equip, a nivell de nombre de peces, de persones treballant, som els mateixos i intentem fer la mateixa feina igual de bé que durant la temporada, evidentment. Ara, que, doncs, evidentment seguim igual que a la ràdio, doncs, si aquest any és diferent, però si baixa l'actualitat política o baixen determinats temes socials a l'interès, doncs t'has de buscar la vida i fer temes d'altres tipus de temes que saps que potser agraden més per llegir el xiringuito.
Jo sóc un consumidor, diguem-ne, a nivell usuari d'internet en general, xarxes socials...
Eh? Ara m'has recordat com en els currículums que posa,
sí,
ofimàtica a nivell usuari.
Sí, vull dir que intento no estar tot el... Intento estar connectat, però també intento no estar permanentment connectat, que tampoc és bo pel cervell. Llavors, no sé si tu que et dediques a això, no sé si és una percepció meva, però una de les històries de moda, diguem-ne, que estan aflorant molt a xarxes socials i internet i els webs aquest estiu, és els perills d'animals marins. No sé si és un tema molt recurrent, que si taurons...
Això és un tòpic, això és molt recurrent.
Però aquest estiu no notes, Uri, una mica més de taurons a les nostres costes,
sí,
o fins i tot en les altres costes?
És que jo, potser aquest estiu hem canviat les meduses pels taurons, no?
Sí.
Altres anys parlàvem molt de meduses, de tant en tant, això sí que acaba sortint cada estiu, parlem de mosquits, molt,
sí.
I et dic una cosa, si en parlem també... i en el meu terreny, si fem articles a la web, és perquè al final són dels més consumits, clar, perquè interessa. I sí que és veritat que aquest any no sé què passa amb els taurons.
I les orques, per exemple, Andalusia, sí, estan amb les orques que...
Sí, mira, això és com amb tot, igual que aquell estiu que semblava que hi havia 40 apunyalaments cada dia a Barcelona, no? I segurament hi havia els mateixos cada estiu. No sé per què, de sobte, aquest estiu tothom troba tintoreres per la platja i tothom en fa l'escàndol quan ja sabem i s'ha dit mil cops que és el més normal del món i no ens hauríem ni d'espantar ni tan sort de sorprendre. Mira, l'altre dia vaig comprar tintorera a la peixateria.
Ah, sí?
Molt bé de preu. És com una mena d'emperador.
L'has fet ja?
Sí, sí. Així a la planxa, pim-pam. És com l'emperador. Saps aquests filets, sí, amb poca espina? Sucoset.
Sí, bastant sucoset.
L'has de fer que no quedi molt fet, perquè si no sí que queda més sec, no? Però volta i volta a la planxa, boníssim. Escolta, i molt bé de preu.
Jo aquest estiu per primera vegada he tastat l'emperador i no l'havia tastat mai. I em m'ha recordat una mica, no de gust, d'aspecte i de textura, el salmó. Una mica com cosí del salmó.
Hòstia, aquí m'enganxes, eh? Jo diria que d'entrada són diferents perquè el salmó és peix blau i l'emperador jo crec que és peix blanc.
No,
però
això està bé perquè el reconcentrat em permet abocar sobre la taula tota la meva ignorància en tots els camps i ara en la,
per això estem,
en els també,
en això estem igual.
No podia ser una excepció la dels peixos.
Vaig fer la broma al grup Webby perquè és veritat que últimament estem fent moltes notícies de tauró per aquí, tauró per allà i dic, hosti, ha aparegut una tintorera a la taula de sopar, no? Socorro.
Quin any, ja acabo amb el tema peix, que ara no sé per què m'ha entrat aquí, però no sé com es diu en català, hi ha el cazón. Com es diu el cazón en català? Hosti, que és la família del tauró, de fet és de la branca dels taurons, el
sí,
cazón.
De fet, el peixater em va dir que això que és com un emperador, i em diu, sí, és com el cassó, es diu.
Cassó. No sé si ara ho buscaré, però el cassó està molt bon adobo, que el fan a Cádiz.
Sí, t'he de dir que no sé si l'he provat mai, el cazón en adobo, no
doncs,
sé.
Doncs jo el recomano molt,
sí?
Recomano molt, i jo no sóc gaire de peix. Bueno, escolta, que això sembla el Bona Cuina. Quina cançó has portat, Uri? Per obrir aquesta hora.
He portat una cançó valenciana.
Ah.
Ara que parlem també de la censura del català al País Valencià, doncs crec que també és molt encertat, que soni una mica de La Gossa Sorda.
La Gossa Sorda?
Sí.
De la cançó?
La cançó es diu Esbarzers.
Vinga, vamos a ello.
L'oruga podrit de València em posa calent, expulsat per l'arc de l'estació de tren. Soc l'últim passatger a l'andana dels teus ulls, l'última xusta a banyar, rosella xafiga, qui collons ha apagat la llum? Tarde rodalia ja per 7 voltes per setmana m'enamore del teu peu esquerre i veig com es cau el cel damunt i amb el dit del mig l'aguanti el tiri cap amunt. Oh yeah! I a la punta de la llengua tenia un tros de Venus, creixia de la boca cada volta que rompia. A la punta de la llengua tenia un tros de Venus, creixia de la boca cada volta que rompia. Quan és que buscar l'alegria
d'escà, eh?
Escolta, sisplau, anem de festa major ja, per favor, necessito sortir d'aquí, anar de festa major.
Una mica d'escà, per què has triat
sí.
Esbarzers de La Gossa Sorda?
Aquesta cançó m'agrada moltíssim, em transmet això, un bon rotllo, unes ganes de festa, un donar-ho tot, ballant amb amics, amb cerveses per volant pels aires, aquestes mítiques olles, els pogos que diuen en castellà de que estàs en el concert i tothom es fot de colzades però perquè estàs gaudint com un boig. I
ets això, tu, Uri, d'allà al fang, allà...
Sí, de tant en tant. Que també he anat a veure Joan Daus al Palau de la Música, m'explico, però... de tant en tant, i més a l'estiu, festes majors i això, és meravellós. Aquesta cançó la canta Zo,
sí,
un grup que m'agrada molt, i se l'han fet seva una mica, perquè la gossa està enredirat i d'alguna manera Zo ha agafat molt aquesta herència d'obrir pas, de la gossa, també m'agrada molt Espancat, bueno, aquests grups valencians que s'hi donen molt de bon rotllo i jo és, a vegades no, és com, molta gent diu, no, aquesta cançó m'agrada molt però no me la poso a casa, no? Doncs jo aquesta cançó la gaudeixo igual, la poses... festa donant-ho tot, sí, que jo sol a casa.
Fent què? Alguna cosa
fent
especial?
Cuinant,
o
rentant els plats, escombrant, fent... sí, sí. De fet, Zoo, per fer feines de casa, és per mi el millor grup, perquè...
Home, agilitzes bastant, no?
Agilitza, si bon rotllo, dona canya, o sigui que... Sí, 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 sí.
Molt bé, escolta. Mm-hmm. Doncs, Ska català, això encara no havia sortit, Ska en català.
Ah, no? Mira, meravellós.
Ska en català, de València.
Mm. T'he de dir que jo, Ska, o sigui, no, jo crec que sí que és Ska, això... no em definiria com algú a qui li apassiona l'esca, més pop, pop rock. També et dic que no sóc molt de grup i de grups i ni gens expert en música, eh? Sóc molt de cançons soltes que simplement doncs, m'agrada aquesta cançó, m'agrada aquesta altra, m'agrada aquesta altra. Llavors, és veritat que ara que ho dius, em costa diguéssim, assumir que la meva cançó preferida podria ser Ska, però sí, jo crec que això és Ska i és una de les meves cançons preferides, sens dubte.
Molt bé, és la cançó que ens ha portat l'Oriol Petit, company de RAC1.cat, per obrir aquesta hora del Reconcentrat. Doncs escolta, Oriol, que acabi de provar el dissabte.
Igualment.
Sàpigues que...
Tothom a votar demà, no?
Sí.
S'ha de dir això.
Tothom a votar, exactament, sí, sí. Sàpigues que en català, cazón, es diu casó, amb una S, per tant, sonora, casó.
Hosti.
Sí, casó en adob, suposo que deu ser.
Sona una mica estrany, s'ha de dir.
Perquè abans hem estat parlant de peixos. Gràcies per aquesta conversa, per acabar parlant de peixos, que
a
no
tu,
hagués
home,
dit mai.
Meravellós.
Emperador i casó i salmó.
Sí, sí, sí. I... Aquesta cançó té una frase preciosa que m'agrada molt.
Quina?
Que diu, just l'hem trepitjat quan hem començat a parlar, que diu, contar-nos les misèries amb formatge, pa i vi.
Oh, això és meravellós.
Diu, cuidar els amics com em cuiden ells a mi, contar-nos les misèries amb formatge, pa i vi. I em sembla que amb aquestes dues frases defineixes un moment també de felicitat i de complicitat amb els amics, que és preciós.
Sí, senyor. Sí, senyor. Tot passa molt millor amb formatge, pa i vi.
Ai, que sí?
Sí, sí, sí.
I una mica coses... de casó en adob.
I una mica de casó en adob i emperador. Les coses dolentes i també les bones. Oriol Petit, mil gràcies.
A tu, Edu, una abraçada.
Allí sent una melodia.
Per arribar a les 10 al Reconcentrat, el món a RAC1 i Islàndia. El món, l'entrevista que li va fer en Jordi Basté a Javier Fesser, que ha dirigit la pel·lícula Campeonics. I a Islàndia, la secció recuperada d'en Sergi Mas i de l'Elisenda Pineda. Ens tornem a escoltar a les 10. Fins ara.
Reconcentrat.
Preparados?
Sí!
Listos?
Sí!
Equipo de los amigos.
¿Y tú qué experiencia tienes?
Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias.
Me refiero como entrenadora.
Ah, eso cero.
Ara, dir una cosa, aquesta música que sentiu de fons és de la primera part, també. De, perdó, que no és primera part, del primer Campeones, però que en aquest segon, que no és el segon, perquè és una altra cosa que ara ens explicarà el seu director, ens aboca amb una pel·lícula meravellosa que es deia Campeones, que va fer que 3 milions de persones la veiessin als cinemes. La pel·lícula va recaptar 30 milions d'euros, va guanyar el Goya a la millor pel·lícula, a més a la millor actor revelació per un sensacional Jesús Vidal i el premi a la millor cançó original que cantava Coquemalla. Però segurament el seu mèrit més gran va ser l'exemple d'integració que va donar amb un repartiment majoritàriament format per persones amb discapacitat intel·lectual. 5 anys després d'aquell enorme èxit aclaparador, d'aquí just un mes, el 18 d'agost, arribarà a les sales Campeonics, acabat en Vix. I aquest matí volem parlar-ne amb el seu director i un dels seus productors executius, Javier Fesser. Javier Fesser, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, muy feliz de hablar de esta película que trae siempre alegrías.
Hola, Víctor Amela, ¿qué tal? Bon dia.
Encantat d'estar aquí.
Igualment.
Molt...
Que ara li preguntava sí. La pregunta al milió, no? Dius,
¿por qué?
¿Por qué Campeonics? con X.
Bueno, lo primero es porque por alejarnos del concepto de Campeones 2, porque no la desde el principio de este proyecto nadie lo ha sentido como una secuela ni como una manera de estirar el chicle del éxito de la primera, sino que hemos tardado 5 años en llegar a esta película porque de repente ha habido algo poderoso que contar, algo nuevo que contar. Y además nos pasa una cosa, que es que estamos como tan agradecidos con lo que hizo el público con esta película, con cómo la percibió, básicamente como si fuera suya, que nos hemos visto obligados a hacer la mejor película de la que somos capaces de hacer. Y hemos pues tirado un poco la casa por la ventana con la producción y a nivel visual, narrativo, la película pues es bastante más ambiciosa que la primera.
Javier, claro, para entender esta película hay que mirarla, hay que recordar la primera, pero sobre todo para preguntarte a ti antes de la primera. ¿Cómo empieza esa voluntad tuya de hacer una película como Campeones?
Bueno, no hay que ver la primera, porque esta película es...
No, lo digo en el aspecto de para preguntarte sobre esta, tengo que hablar sobre cómo llegas tú al mundo de los discapacitados.
Bueno, la verdad es que tengo que decir que desde hace muchísimo tiempo, de una forma natural, mi mirada se va hacia las personas y las historias que no son precisamente las que aparecen en los titulares de los periódicos. Siempre me ha interesado más el chofer del Papa que el propio Papa. Me parece más, me interesa más conocer estas vidas más pequeñas, digamos, pero llenas siempre de historias emocionantes. Campeones llega porque llega un guión de David Márquez y una propuesta de una película basada en un hecho real que a mí me deja totalmente flipado, porque leo un guión donde, primero, digo, yo quiero ver esta película, y segundo, me encantaría hacerla, porque me encantaría manejar estos personajes tan de verdad. Y luego hay algo en el mundo de la discapacidad intelectual que con lo que me siento absolutamente identificado a nivel emocional y diría casi a nivel intelectual, o sea, esa forma de trabajar como, o de percibir el mundo con otro sistema operativo distinto, que no es ni mejor ni peor, que es diferente, pues me fascina, me hace aprender y de alguna forma me veo identificado en esa especie de caos o en esa forma de entender la vida que tiene más que ver con el corazón que con la cabeza.
En ese estreno con el mundo de la discapacidad intelectual de Campeones, en esa película que gana, repito, tres premios Goya, representa a España en los Oscar, recauda 4 veces lo que había costado. Claro, pero hay un éxito que es más bestia que este, que es la proximidad de la gente de la calle con la discapacidad intelectual. Ese es el gran mérito y el gran éxito de la película.
Es el gran regalo de la película, es, digamos, notar que la película ha cambiado la mirada de muchas personas que la han visto, ¿no? En este caso, la mirada hacia personas diferentes, ¿no? La película se aproxima sin miedo y sin prejuicios hacia personas en entre comillas diferentes y demuestra que no pasa nada. Que, bueno, sí que pasan, pero todo lo que pasa es bueno, ¿no? La comunicación es buena. Cuando lo diferente, básicamente lo que pasa es que nos da miedo, ¿no? Y yo lo que he notado con las personas con discapacidad intelectual, cuando hay ciertos reparos a comunicarte con personas que crees que son distintas a ti, es porque queremos hacer nuestro trabajo de comunicarnos y además el trabajo del otro, de cómo lo va a percibir, cómo va a responder, si me va a entender, cuando realmente lo que hay que hacer es aprender, por ejemplo, de la espontaneidad de los que tienes enfrente.
Claro.
Personas que se comunican sin pensar si tú les vas a entender o cómo vas a reaccionar. Ese es tu trabajo.
Vamos al rodaje. Hay una palabra maravillosa que a mí me encanta, que para mí es la mejor palabra del mundo, que es naturalidad.
Sí.
La naturalidad es básica para todo. O sea, seguramente mucha gente dirá, la mejor palabra del mundo es amor. Para amar tienes que tener naturalidad. Si no, no amas. Naturalidad. Claro, estos actores y estas actrices, que seguramente no lo son, claro, la naturalidad es muy importante, pero rodar con ellos no debe ser nada fácil.
Por un lado es muy fácil, en el sentido de encontrarte con personas con una entrega y una motivación a prueba de bombas, y luego con otro aspecto importante, que es personas que no manejan el ego, y esto es una cosa que no, es increíble lo que facilita las cosas, porque además cuando hay un grupo tan maravilloso que no hace uso de esta herramienta, eso es contagioso. O sea, ¿dónde vas a utilizar tú tu ego cuando lo que tienes delante ves que sin eso funciona mucho mejor que tú, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo estoy en un plano tengo a 8 personas en el cuadro y hay una que tiene que decir una frase, que lleva ensayando esa frase 3 tres semanas, y yo en tiempo real, con la cámara ya funcionando, le digo, perdona, esa frase no la vas a decir tú, la vas a decir tú, Alberto. Y, ah, perfecto. Ah, ¿tú te imaginas que a George Clooney le dices, no, esa frase no la va a decir, la va a decir Brad, la va a decir Brad? Pues primero que te despiden de la película, y segundo que le hundes al actor y dirá, no. Pero ellos no tienen sensación de...
A ellos les da igual.
No, porque ellos confían. Si yo digo esto es porque será mejor para la película. No hay un sentido de para nada individual, sino es todo colectivo. O sea, lo mejor para el equipo, lo mejor para la película, lo mejor para el proyecto.
En la primera, el baloncesto era el protagonista. En esta segunda es el atletismo.
Bueno, el atletismo hasta a mitad de la película. Luego ya veremos quién es el protagonista. Será una sorpresa.
Pero la mayoría ahora, por ejemplo, la mayoría de los actores y actrices de esta película de Campeones ya no es su debut.
No, la mayoría
¿Eso
no.
¿Eso lo has notado o no?
Bueno, he notado que todos somos un poco más mayores, pero ¿sí? A eso le sacamos partido también en la película. Pero he encontrado la misma predisposición, la misma ingenuidad, la misma...
¿Sí?
Sí, absolutamente. Bueno, digamos que también durante todos estos años hemos estado tan en contacto, somos una pandilla, ¿sabes? Y además que la película nos une mucho, porque es que la película Campeones es que a día de hoy no ha dejado de reunirnos en un montón de lugares, eventos y acontecimientos, ¿no? Bueno, una obra de teatro también en marcha hace 3 años, Campeones de la Comedia, con 3 de ellos, y...
¿Cómo?
Hace 3 años que estamos rulando por toda España una obra de teatro que está teniendo un éxito enorme, que es Campeones de la Comedia, y en donde hay 3 de ellos, 3 de los 2 campeones protagonistas, y el público alucina en el teatro porque es que cambias totalmente el chip. O sea, no vas a ver ni buen teatro, ni buena historia, no es eso de lo que se trata. Vas a ver a 3 personas dándolo todo en el escenario, bueno, más de 3 personas, pero me refiero sobre todo a estos 3 actores con discapacidad intelectual, haciendo, o sea, un acto de generosidad tan grande delante del público, y luego tan divertido, tan natural, todo tan natural. Tan natural me refiero, me acuerdo que en el estreno de esta obra de teatro, Gloria Ramos, Collantes en la película, que sale en el primer acto, suelta un texto admirablemente largo y bien dicho en el primer acto y termina y se va. El segundo acto son otros personajes. A mitad de ese segundo acto, irrumpe en el escenario Gloria, de nuevo, para decir, que se me ha olvidado decir una cosa, se le había olvidado una frase, y no se va a quedar sin decirla, ¿sabes? Entonces, pero claro, esto, el público lo interpretó como que estaba preparado, que va a estar preparado, esta no se iba a casa sin soltar la frase que se le había olvidado. Salió en mitad del segundo acto, paró todo, dijo la frase y se marchó. Eso no tiene precio.
¿Puedes explicártela? Vamos a escuchar esto.
¿Es de nueva formación?
Bueno, ya estuvo federado hace 2 años. Los jugadores son todos los mismos y yo soy la entrenadora, como ya le he dicho.
Pues vamos a ver si es fuerte. Porque tengo que meter al equipo del sistema.
No vamos a desvelar demasiado, pero ¿puedes explicar quién es Branator?
Branator es el nuevo fichaje del club Los Amigos. Y creo que es la clave de la película, es la gran novedad de la película junto a Elisa Hipólito, que es la nueva entrenadora, ¿no? Branator incorpora en esta película otra discapacidad, que es la discapacidad funcional. Y como la película trata, yo creo que el tema fundamental de la película, o el lema de la película, es aceptar a los demás como son. Y aquí aparece Branator, un chaval de 21 años, inteligente, divertido, pero que tiene atrofia muscular degenerativa, que es que va en una silla con un motor, con un aparato que le permite respirar a través de la tráquea, y que solo puede mover la cabeza y un poco el dedo pulgar. Y sin embargo,
caray,
se incorpora a un equipo de atletismo. La primera reacción sería, bueno, pues es que este chaval es un tío maravilloso, pero justo en atletismo,
no.
Pues la película lo que cuenta, o lo que espero que demuestre, es que pues una persona como Branator puede tener su rol y puede aportar un valor enorme a un equipo de atletismo, porque digamos que en el momento en el que te olvidas de esa circunstancia y reconoces las capacidades y talentos que tendrá él para hacer que ese equipo sea mejor con todas las herramientas a su alcance, pues creo que nadie se va a plantear en la película qué pinta es una persona como esta en un equipo de atletismo. Pues pinta y mucho, y de hecho es el que trae, yo creo que la novedad y la frescura a este equipo.
Para que sepamos quién es Branator, poca broma. Tiene 2 millones de seguidores en TikTok. 2 millones de seguidores en TikTok. Más de 200.000 en Twitch y más de 100.000 en YouTube. Es decir, poca broma, es un personaje que en el mundo de las redes sociales es muy conocido.
Pero lo increíble es que él empezó hace, no sé, un año, quizás, empezó hace un año, que le dijo un colega, oye, tú, ¿y esto que juegas y tal? Porque, claro, la película está llena de, dices naturalidad, porque realmente la película está llena de verdad. O sea, Brian Aitor en la película es un personaje que en esta circunstancia, sin embargo, es un gamer... de lujo, al que es casi imposible batir en los hay un juego que él practica, es el Fall Guys, que bien difícil ganarle, ¿no? Y es verdad que el videojuego, claro, dentro del mundo de discapacidad, de pronto es un universo donde desaparecen esas etiquetas y donde de repente te desarrollas como cualquier otro jugador, ¿no? Y claro, si los guionistas hubiéramos decidido una persona que solo mueve el dedo pulgar, sin embargo, va a arrasar en un juego. Me dice, bueno, pues igual no me lo creo. Es que es verdad, es que exactamente es lo que pasa. La película, como pasó en la primera, después de hacer el casting, volvemos a reescribir el guión, volvemos a nos adaptamos a ellos, no al revés. Vamos a utilizar todo lo poderoso, potente que tiene su verdad, no forzarles a hacer lo que se nos ha ocurrido a nosotros, que siempre va a ser más flojo que la realidad.
Javier Fesser, ¿puede haber tercer campeón
en el mundo de la discapacidad intelectual?
¿Te gustaría a ti?
A mí, vamos, no, a mí me ha hecho muy feliz estos dos, hacer estas dos películas. Me encantaría. Es un universo que tiene tanto por explorar. O sea, por ejemplo, me encantaría profundizar sobre el amor, las relaciones amorosas.
¿Has visto Mar de Azúcar?
Las relaciones sexuales. ¿Perdón?
¿Tienes que ver una obra de teatro?
Sí.
Que creo que estuvo un par de días en Madrid, que se hizo aquí en Cataluña en el Nacional, el Teatro Nacional, se llama Mar de Azúcar.
Sí, no la he visto.
Con unos actores también sobre discapacidad. Funcional y discapacidad
física.
No, física y
intelectual.
Intelectual, con unos actores y unas actrices, pero maravillosas, y hablaba precisamente de la voluntad de una chica de ser madre.
Bestial. Temazo, ¿eh? Temazo.
Temazo.
Sí, la verdad que la primera versión del guión iba más por ahí, pero bueno, finalmente tiramos más por el desarrollar nuestro mundo campeón.
Javier Gutiérrez, no está.
No está.
No está por voluntad propia, no está porque decía, vamos a hacer un cambio.
Claro, porque esta historia creo que los que tienen que permanecer son precisamente los campeones. En aquella película tuvieron una relación buenísima con ese entrenador al que le transformaron la vida, y el entrenador también les aportó una visión buenísima al equipo, pero ya se fue de ese equipo. Ahora esto es una historia que sucede años después en ese equipo, y ahora, si antes teníamos un entrenador con muchísima experiencia pero encabronado con la vida, de pronto viene una entrenadora con 21 años, con experiencia cero, pero con muchas ganas, que encima la pobre viene con una etiqueta también, que es la de gafe, y que también aprovechamos eso para hablar de las etiquetas, ¿no? ¿Qué pasa?
Oy.
Porque clasificar a las personas es siempre injusto y es siempre impreciso e innecesario, ¿no? Pero también habla de cómo las etiquetas les dan la vuelta. De pronto le dices, en lugar de decir, no, yo no soy esta, dice, bueno, pues mira, sí soy esta, pero es que siendo esta puedo hacer cosas muy sorprendentes.
Sale tu hija, ¿no?
Sí, sale mi hija Claudia. Fesser, mi hija, es la mala de la película, y hace un papel extraordinario. No puedo estar más orgulloso de lo que ha hecho Claudia. Sí, tenemos una mala en Campeones, en Campeonex, tenemos una mala. Está bien, también las películas con malos,
supuesto,
también.
Por supuesto.
Remember Marcus Markovich? You gotta make that! Well, he got fired.
Marcus, get up. Hay un remake.
Sí.
De Campeones.
Hay varios, hay varios.
¿En serio?
Sí.
A ver, este es de Woody Harrelson, sí, que se estrena, americano. Creo que aquí se estrena de finales de año.
En Navidad, sí.
¿La has visto?
Sí, claro, la he visto. Estuve en el estreno en Nueva York.
¿Y qué tal?
Con su director y con Woody Harrelson. Bueno, es una... Yo creo que es una historia que se adapta a la versión española. Hace mucho más hincapié en la historia de amor del entrenador y de la hermana de uno de los chicos. Creo que esa es la historia más diferente a la nuestra. Digamos que la película se enfoca más en el entrenador y el original Campeones se enfoca más en el equipo. En la película americana el equipo es más el paisaje de una historia de amor que el otro. Pero bueno, yo creo que de la historia americana, si yo tuviera la oportunidad de hacerla de otra manera o de contarle a Bobby Farrelly mi cómo llegué yo a la primera, es justo lo que te he contado, después del casting, volver a reescribir. Creo que eso es lo que no ha faltado en la versión americana, es como adaptar unos personajes que no son actores y cada uno trae su realidad, querer que realicen los mismos personajes que la española.
Querer hacerlos de actores.
Bueno, es que, claro, yo no soy nada amigo de los remakes, pero en este caso sí tenía sentido, porque el momento en el que son personas con discapacidad intelectual, cada uno trae su vida propia y su luz a la película, claro, y hace una película nueva. Y en este caso yo creo que más fue buscar personas con discapacidad intelectual, pero como que se parecieran a las españolas.
¿Y en las otras que se han hecho? ¿Has visto alguna?
Sí, claro, he visto la versión árabe que dirigió Manu Calvo, que fue mi ayudante en Campeones.
¿Hay una versión árabe?
Sí, una versión árabe. Cambia.
¿Encontrable?
Bastante. Bueno, imagino que sí, la produjo Andrés Vicente Gómez, una ¡ostras! Producción española, pero se rodó en Arabia Saudí y es una... Bueno, cambia el deporte, es el fútbol, no
¿se
hay...
asemeja?
Se asemeja en su espíritu, sí. La historia cambia porque cambia la cultura y cambian cosas que ya a mí se me pierden, ¿no? O sea, no puede, por ejemplo, es impensable que hubiera una chica en el equipo, cosa que aquí nos parece marciano, pero allí les parece marciano lo contrario. No digamos ya una chica que le puede pegar una patada entre pierna a un compañero, ¿no? Pero es fútbol, no es baloncesto y, bueno, pues está como adaptado a esa cultura. Hay una versión alemana, que es una película hecha para televisión, una película pequeña, pero a mí me parece
¿te
que...
¿te gustó?
Sí, me gustó bastante. Me parece que tiene el espíritu de Campeones, tiene ese humor y esa ternura y esa la relación del entrenador con ellos es bonita. Creo que digamos que es una versión que se acerca bastante. Está la versión americana y está en marcha una versión china.
Hombre. Qué más rollo, ¿no?
Sumisión incluye desplazamientos, supervisión.
Mucha gente puede pensar. Esto se ha llamado a César para que venga un mes antes del estreno para hablar también de la muerte de Francisco Ibáñez y, por tanto, de la muerte de Mortadelo y Filemón, teniendo en cuenta de que fue Javier Fosser fue el director de la adaptación en cine de Mortadelo y Filemón. Claro.
Estuve contigo y con Ibáñez aquí, ¿te acuerdas?
No.
Sí.
¿Estuviste aquí conmigo?
Sí, cuando estrenamos Mortadelo y Filemón con Terrible el Cachondo, estuvimos aquí los dos contigo. Wow. Sí.
Es muy indicado que esté hoy aquí, César, para homenajear a ese gigante.
Y es que...
Pues que Ibáñez vino mucho aquí.
Sí. Ibáñez cada año.
Sí.
Ibáñez venía cada año por lo... Y es una persona que la quería tanto, tanto. Era tan buena gente. Y
fácil de querer.
¿Verdad que era fácil de querer?
Sí, es una combinación de genio, currante...
Y bondad.
Muy corrado.
Buena gente y sentido del humor.
Ayer lo conté y lo quiero contar y lo conté las veces que es necesario para que veas la humanidad de este hombre. Hace 2 años le dieron la Creu de Sant Jordi, que es la máxima distinción del gobierno de la Generalitat. Y el día que se lo dieron por la tarde me llamó. Y me dijo, oye, muchas gracias porque tú fuiste uno de este programa, fue el que conjuntamente... Pues, uh-huh. Y estoy llamando a las tres personas que me... Fue de una humanidad esto, de este hombre que es el padre de mi ídolo de la infancia.
De mi infancia, de las tantas generaciones.
Claro, es tremendo. Sí. ¿Él puso alguna objeción al guión o algo?
No, tuve una relación tan bonita con Ibáñez porque solamente... notando la confianza total que puso en mí, solamente desde ese lugar pude hacer la película, pude acercarme a su tebeo, porque el mejor consejo del mundo, ¿no? que él me dio cuando hicimos la primera en 2003, la adaptación primera, es haz la película como a ti te dé la gana, porque es como yo hago los tebeos. Solamente así vas a poder hacer algo interesante o que se acerque, ¿no? La primera conversación que tuvimos mi hermano Guillermo y yo, que escribimos el guión de La Gran Aventura Mortal de Filemón, cuando conocimos a Francisco Ibáñez aquí en Barcelona, en esa primera conversación él tenía varios a priori porque no estaba nada satisfecho con las adaptaciones que se había hecho para la televisión y para la animación de sus personajes, entonces era un poquito escéptico con esto. Pero es que tuvimos una comida en donde quedó tan claro que amábamos profundamente y conocíamos profundamente a sus personajes, que él se quedó un poco boquiabierto de cómo conocíamos a sus hijos. Y yo creo que fue fácil, era como evidente decir, mira, está en buenas manos. Luego igual no sé cómo si eres torpes o no, pero la verdad es que no que les queréis.
Apareció de cameo incluso en la segunda parte, ¿no?
Sí, bueno... En cada plano aparece Ibáñez, porque tiene tanto, el universo que él ha retratado y que él ha creado, tiene tanto de él, de su imaginación, de su sencillez, porque lo que le pasa a Ibáñez le pasaba, nada más conocerle era evidente, este tío es un genio que o no sabe que lo es o lo disimula.
Y es un artista que no sabe que es un artista. Él tiene mentalidad de currante.
Eso.
Estoy seguro que murió preocupado porque tenía que entregar el viernes
claro.
Entregó
uno,
unos
¿no?
originales.
Entregó uno hace
sí.
nada, ¿no?
Sí, pues seguramente es lo que le preocupaba, ¿no? ¿Cómo voy a morir ahora si tengo que entregar el viernes?
A él me dijo eso, me dijo hace 25 años. Un artista... como los que hacemos estas cosas, morimos de bom. Y el ruido, ¿qué es bom? Es el ruido que oye mi mujer desde el comedor y cuando viene a verme estoy estrellado contra el tablero, la cabeza se ha derrumbado. Pues
¿fue tu padre,
de bom.
¿Fue tu padre no responsable de que te gustara Mortel y Filemón?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que mi padre es que metió en casa a Mortel y Filemón, metió a Tintín y metió a Obelix. Nunca metió ni a Batman, ni a Spiderman, ni todos estos que no tienen nada que ver con mi infancia, no pertenece a mi infancia, el mundo del cómic. Pero el TVO es el lugar donde no considero que he aprendido a contar historias con imágenes.
¿Qué tal tu hermano, Guillermo? Déjame que te pregunte porque Guillermo fue otro de mis ídolos de joven.
Pues claro,
recordemos que en aquella época no había podcast, tenías que ir antes de la discoteca, tenías que
parar. Radio en el coche.
La radio en el coche a escuchar a
Gómez Espuma.
¿Tú no estás en Estados Unidos, no?
Sí, Canadá. Vive en Estados Unidos, aunque viene. No, en un pueblo pequeñito de Nueva York. Donde yo viví también un año junto a él, cuando escribimos juntos la película Cándida que él dirigió. Y estuvimos un año juntos, nuestras dos familias. Ajá. Un año maravilloso en Rhinebeck. Y pues ahora, mira, es que escribió un libro precioso, Marcelo, sobre un personaje real que él conoce y
barman,
quiere
¿no?
mucho. Sí, del Oyster, del Oyster Bar de la...
Entrevisté a ese barman que vino aquí a promocionar ese libro.
Sí. Y está terminando el guión de ese libro. Ajá. Está como muy con muchísimas ganas de convertirlo en película.
Javier, que será un placer.
Que igualmente, Jordi.
Reconcentrat.
Si ets amant de Barcelona i t'apassiona recórrer la ciutat amb estil propi i evitant el trànsit, a Yamaha tenim preparades unes ofertes mai vistes abans i per un temps limitat. Descobreix-les durant aquest mes de juliol a la xarxa de concessionaris oficials de Barcelona. No deixis passar aquesta oportunitat única amb Yamaha.
Estàs buscant cotxe per marxar de vacances?
A Roma Motor, concessionari oficial Honda a Mataró, aquest mes de juliol tenim l'Honda HR-V amb entrega immediata. Afanya't, unitats limitades en estoc.
I a més, tenim unitats en liquidació de l'Honda CR-V a preus irrepetibles. Només fins a final de mes.
Informa-te'n a Roma Motor Honda al carrer President Irla 28 de Mataró. romamotoronda.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre comoditat i seguretat. Mazda CX-5 amb tecnologia híbrida, etiqueta Eco i 6 anys de garantia. Mazda CX-5, l'únic SUV amb ànima de roadster.
Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell.
Quant creus que et pot costar el teu nou Ford? Doncs amb Ford Multiopció, la meitat! Sí, sí, la meitat! Només a Ford Romacar. Aprofita ara liquidacions irrepetibles en vehicles quilòmetre zero i nous. Troba el teu nou Ford a Romacar, a Barcelona i al Baix Llobregat. RomacarABS.com. Romacar, l'únic concessionari de Catalunya amb 4 premis a l'excel·lència de satisfacció al client.
Naturalment 4x4, naturalment SUV, perquè el natural és divertir-te respectant el planeta. Gamma SUV Eco de Subaru, Outback Forester o XUV. Tria el teu i emporta-te'l amb el màxim equipament de sèrie i etiqueta Eco. Naturalment Subaru.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i subarubarcelona.es.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa en tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 350 vehicles, serveis de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days, només fins al 30 de setembre. Aconsegueix la teva moto R1250 GS Adventure amb més d'un 10% de descompte i de regal les maletes laterals. Només amb Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic.
Barnavagen, el concessionari que batega
està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavaga, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Sí.
Rematarem Islàndia saludant dues persones a qui ens fa molta il·lusió tornar a parlar amb ells, saber com els hi va la vida, perquè van ser dues de les primeres persones a qui vam anar a buscar quan va començar aquest programa, dues persones amb qui no havíem treballat mai junts i que vam passar unes temporades molt, molt, molt agradables. Un és el Sergi Mas. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, hola, hola.
Com estàs?
Viu, feliç i amb molta calor... Albert, que sí que van treballar junts, com a mínim tu te'n recordes de la nit del trànsit que vas fer a TV3?
Sí, és veritat, és
un programa especial.
Una nit,
que em va, un, que em va fer molta il·lusió que em truqués l'Albert Tom per dir, escolta, ve Paco Costas.
Home.
Un home que generava accidents falsejats a la televisió. Per què no fem coses... Bueno, ja està, i em vaig sumar. Per tant, va ser la segona, però,
sí,
escolta'm, superxulo.
La segunda oportunitat, Paco Costas. Sí, sí, sí.
Torna a fer gala de la seva memòria prodigiosa. Home. O sigui, a la primera de canvi, Sergi, sí. sempre igual, és increïble la teva memòria. Sí,
sí. Bé, el Sergi, per una banda, que el tinc a Andorra, que ara parlarem d'aquesta aventura andorrana del Sergi, i l'altra és l'Elisenda Pineda. Elisenda, estimada, bona tarda.
Bona tarda, rei. Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Escolta'm, amb tu no havíem treballat junts abans.
No havíem treballat junts. La primera vegada va ser a Islàndia i la veritat és que crec que van ser tres temporadetes així en total, una miqueta interrompudes perquè jo feia una miqueta de guadiana, anava i tornava.
Però... Sí, va ser la primera i la tercera, sobretot, no? Que la tercera... La tercera sí. Vas fer una cosa absolutament meravellosa, que hi ha oients que ens ho recordarà, que ens ho han recordat i que després els sentirem. Però escolta'm, anem per ordre, perquè mira, tinc una nota dels oients que els estem demanant records per fer un àlbum de records radiofònics i la Montse diu això.
Hola, sóc la Montse de Mollà. Jo recordo també molt especialment la primera temporada dels Finals Feliços, m'agradaven moltíssim i recordo com a molt entranyable el que el Sergi Mas va explicar de quan acompanyava la seva mare a buscar la pensió.
Quan estem a principi de mes, com aquests dies, la meva mare, vídua des dels 46, ara en té 86, cobra la seva pensió com a vídua. I els darrers anys hem agafat el costum, la meva mare i servidor, que li podem dir costum ja, directament li podem dir ritual, que és que jo l'acompanyo a una oficina de la Caixa de Virrei Amat. La meva mare s'arregla, a més s'arregla de debò, com si fóssim de casament. M'agafa el braç, m'agafa més molt fort el braç, sortim de casa seva i anem pel passeig Doctor Pimolís, i ella, encara que ella que sap que no m'agrada, quan saluda algú, m'assenyala i diu... Pues mira con mi hijo, unos recados.
Vaig pensar en la meva àvia. Us trobarem molt a faltar. Una abraçada i gràcies per tots aquests anys.
Ai, Sergi Mas, que preciós que va ser allò, eh?
Va ser el primer, sí. Recordo, per una vegada vaig a parlar seriosament a la vida a un mitjà de comunicació, que després d'aquella primera secció, Albert... Maria, si vaig rebre tants whatsapps, però tants de gent que feia temps que no coneixia, dic, ostres, això és un pepino, aquest programa, però si acaba de començar i he fet 8, què era allò, 10 minuts, Albert?
Sí,
10, una carta, ostres, i vaig pensar, dic, això, és a dir, qui és el director, que era l'Eduard Pujol, que es va inventar aquest format, que es va atrevir. La seva gossera tendir i a posar en una hora extraordinàriament esportiva un programa SPA, que jo, quan em veia als passadissos de RAC1, que és veritat que jo hi anava poc perquè feia la secció des de casa, deia, què, Sergi, d'Islàndia? Com buscant una aprovació de la seva fórmula exitosa. Jo sempre, escolta, no sé per què no està patrocinat per un SPA, perquè és un programa SPA, és a dir, és una hora de relax que us heu inventat i que quallarà seguríssim. No ho vist els primers dies, no ho vist que això, segurament el nas de les persones grans, que jo ja era gran, clar, aquí parlava de la meva mare, tenia 86, ara té 93. Passa tot massa ràpid, aquí hi ha algú que ens està fent trampa.
Però sí, és que, clar, aquell final feliç teu, o sigui, és que va marcar una línia, i el recordem tots, tot, o sigui, és que tot. Sempre que pensem en el final feliç...
Ens vens al cap.
Bueno, està, sí. Està bé que penseu això quan us ve l'expressió al
cap. És a dir, la mare és viva.
Sí, 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 ha passat un matchball fa dues setmanes, i sí, sí, continua, està fent de Alcaraz. Sí, sí. Pensàvem que no i aquí està. Sí, sí.
Està fent del carat. Quina
sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ha salvat un matchball i ahí està, supercampiona.
Elisenda Pineda, tu quin record tens del final feliç? Perquè era una de les coses que compartiu. Final feliç era com acabar amb el programa sempre la primera temporada. Éreu vosaltres dos, o sigui, un dia el Sergi Mas, un dia l'Elisenda Pineda, Marina Rossell, Anna Guitart i Jordi Celles. Aquesta era l'alineació, cadascú acabava el programa i l'encàrrec a l'Elisenda era més o menys això, no? Trobar una cosa que et feia feliç, alguna cosa que alegrés la vida de la gent, no?
Sí, exacte. Me recordo com si fos ara el dia que em cites per dir-me que et feia gràcia, doncs, que col·laborés amb vosaltres. Ho fem en una cafeteria d'allà, del barri on érem veïns abans tu i jo.
Sí, senyor.
I em dius, ah, escolta, em queda una idea, farem això del final feliç. I jo vaig dir, per mi el final més feliç del dia és quan arribo a casa i em trec els sostens. I em vas dir, és això!
Mira.
I vaig dir, home, doncs clar, jo, els meus finals feliços sí que van ser un caràcter molt festiu, sempre intentava buscar-li una miqueta més a l'humor, treure-li punta en aquest sentit, doncs acabar el programa dalt amb riures i passar-ho bé. Recordo també un de la Marina Rossell que parlava de les olors, que ella quan plou li agrada aquella olor de terra mullada, i bé, suposo que cadascun de nosaltres a la nostra manera va aportar aquest granet de sorra que vam afegir en aquest poti-poti que s'ha dit Islàndia i que durant tants anys doncs, ens heu acompanyat amb la ràdio tranquil·la, que bé, que és com estar a casa, més fer-la, fer aquesta ràdio tranquil·la des d'aquest estudi que a l'hivern veus tot Barcelona amb les llumetes perquè és fosc i es genera aquell caliu, és un luxe, però que agrairé sempre, i és un xec, com diu un amic meu, és una mosca en tu botella, saps? Allò de dir, sí senyor, això ja ho has fet.
Escolta, no havíem parlat, Elisenda, tu i jo, però és que, clar, ens hem anat al mateix lloc, al mateix final feliç.
Quan arribem a casa, reines meves, tota dona que es precii, es treu els sostenidors. Descordem de fet, traiem un tirant, traiem un altre, poses la mà pel coll i te'l treus abre cadabra. Sense ànim. O sigui, si tens públic en aquell moment, tothom t'aplaudeix. Bravo!
I aquest és el moment de màxima felicitat.
Sí, absolutament. I de tota dona, que està molt bé arribar a casa, que t'esperi la família, que et facin petons els nens, mama, mama, que quedis amb la teva parella per fer un sopar, una copeta de vi amb els teus amics. Tot això està molt bé. Però a última hora, fills meus, el que realment val la pena és arribar a casa i treure't els sostens, eh?
Ho continues signant, no? 7 anys després?
I tant, i com més anys passen, encara més, perquè tot et fa nosa, perquè ara, clar, ja estem amb aquella edat, Albert Tom, que ja no s'aguanta el llapis, no sé si m'explico, saps?
Parla per tu, eh?
Evidentment que he de parlar per mi. Però clar, tu agraeixes aquell moment que treus tota aquella encorsetada i que et sents lliure perquè ja ets a casa definitivament, i això vol dir que fins l'endemà a les 7 del matí la cosa anirà oli amunt llum.
Boníssim, boníssim. Elisenda, quin plan tens tu ara? Perquè, clar, et veiem a les tardes al Planta Baixa, al matí t'escoltàvem al matí a Catalunya Ràdio. Ara què, diguem, amb aquest mercat convuls que hi ha sempre a final de temporada, la temporada que ve ja la tens dissenyada?
La tinc dissenyada i crec que la fórmula serà bastant similar a la que he tingut aquesta temporada. O sigui, intentarem tenir un peu a cada casa i d'alguna manera doncs, passar-ho el millor possible, aportar com sempre el que em deixin aportar i el que em deixin fer. I crec que ens ho passarem molt bé de cara a la temporada que ve. És a dir, hi ha com una mena de projecció en l'humor, en l'entreteniment, en fer coses divertides i crec que ens ho passarem molt bé i que podrem fer coses interessants que passaran a la història d'aquest dia al nostre petit país, Albert.
Per petit país, el que hi ha el Sergi ara mateix, que el Sergi Mas, director d'antena de Ràdio Valira, a més, a Pirineus Televisió fa un programa de dilluns a dijous a les 10 de la nit que es diu La Vida, que l'endemà es pot sentir també a Ràdio Valira. M'has d'explicar, Sergi, perquè no hem tingut ocasió de comentar-ho, com és que un dia dius, doncs sí, escolta'm, em ve de gust ara això.
Bueno, és que això em ve a casa una trucada d'un número llarg, que jo evidentment no agafo, no despenjo el telèfon, número llarg, això és una estafa, i al minut m'envien un WhatsApp dient, Sergi Mas, soc l'Eduard Navarro, conseller delegat de Cadena Pirenaica. Cadena Pirenaica és un grup de comunicació que engloba una ràdio, Ràdio Valira, i una tele, Pirineus Televisió. Podem parlar, clar, quan li poso veu i li poso a la cara del WhatsApp, aleshores sí, contesto, conversem durant 15 minuts, m'han parlat de tu. Andorra és un país que té 80.000 habitants, Ripollet. Sí, sí, sí.
Andorra-Ripollet.
El Ripollet dels Pirineus.
Sí, sí, sí. I diu, escolta'm, estic buscant un director d'antena, crec que tens el perfil. Quan van buscant un director que té el perfil, ja vol dir que t'aproximes perillosament als 60, i això passarà l'any 20. I sembla que no, que fa 4 dies feia 50, però ara ja hauré de canviar no sé com els 60. És injust, però és així. I dic, escolta, que estic buscant, i a mi que Andorra... Albert, tu recordaràs que quan el Barça feia les pretemporades i l'Espanyol feia les pretemporades a Banyeres de Luixón, el Barça venia a Andorra, a l'hotel president, podies conversar amb els jugadors.
Sí.
Quina cosa tan maca. Jo venia aquí amb Cadena Catalana a fer ràdio seriosa, a informar, clar, res a veure a l'Andorra del llavors, a la d'avui en dia, però res a veure, però sempre m'han seduït aquestes muntanyes que ara mateix estic veient per la finestra, dic, ostres, això ha de ser xulo. I, bueno, després de la conversa, a l'endemà, jo estava fent un guió en els 38 anys d'autònom per el programa de l'Helena García Melero a TV3, dic, bueno, escolta, pujo, com a mínim haig d'escoltar. I, bueno, vam dinar i vaig signar el contracte indefinit, una cosa que mai m'havia passat a la vida, precisament, signar un contracte indefinit. Jo no sabia què era això, jo no sabia.
I ara quant temps portes a Andorra?
Any i mig, sóc resident legal a Andorra, tinc els papers, tinc el carnet de resident fins al 2025, tinc cotxe matrícula d'Andorra, tinc moto matrícula d'Andorra, no sóc andorrà perquè això has de passar 15 anys més dels que porto i t'han de fer un examen, però sent el país que és curiós, és especial, però és espectacular. Espectacular, per moltes coses.
Que bo, aquesta aventura andorrana del Sergi. Torno a l'Elisenda, perquè a l'Elisenda hi ha un oient que s'han recordat de la secció que vas fer tu en aquest programa a la tercera temporada. Escoltem-la.
Hola, família d'Islàndia. Doncs si he de pensar una secció i una persona, crec que ara em ve al cap l'Elisenda Pineda, amb la seva energia desbocant, pujant a autocars que feien línies regulars entre Barcelona i poblacions del voltant, o línies una miqueta més llargues, i la varietat d'històries que va recollir pujant en aquests autocars i les anècdotes que van arribar a sortir.
A la sisena fila s'hi ha acomodat un matrimoni. Són austers en el vestir, no hi ha rellotges ni joies. Les robes no són de marca i respiren senzillesa i humilitat. Són l'Esteve i la Maria Carme. Molta atenció al que està a punt de passar ara. Només tinc temps de fer una pregunta a aquest matrimoni. Els hi pregunto on aneu. I passa això.
A Camprodon, acollir a Camprodon. Perquè és un puesto que potser fa 30 anys que no hi hem estat, perquè ara fa 14 mesos justos que ens hem jubilat, i aprofitem, com a mínim, si podem, un dia a la setmana sempre fem una sortida, i si pot ser dos, però uns, que ara patim en segon. Llavors, nosaltres no tenim cotxe. No tenim cotxe perquè considerem, jo ja tinc una visió que m'hi grandet.
Sí que tenim cotxe, però fem com les rodalies, només per les carreteres que coneixem, les que no ens aventurem.
Diguem-ho tot, el cotxe té 20 anys, eh? La veritat, el transport públic, jo penso que la gent el menysprea.
Això crec que és una mica el segell i la marca Islàndia. Us trobarem molt a faltar. Molts records des de la vall de Camprodon.
Quina secció que vas fer, eh, Elisenda?
Increïble.
Sí, però de veritat, tinc el barret tret des de fa 4 temporades
encara.
És que
jo crec que és la secció més treballada de la història de la radiodifusió catalana, de veritat t'ho dic, eh?
No! Home, la veritat és que m'ho vas suposar, Albert, que em vas dir, hòstia, hauries de mirar de fer això. Que vaig dir, hòstia, hi ha una feinada que ho has de fer, caldeu. Perquè, clar, la gent potser devia pensar que hi havia una preproducció i que buscàvem les històries abans de pujar l'autocar. No, vull dir, nosaltres posar amb un autobús on hi havia 7, 10, 12 persones. Jo traia el micròfon i allà m'arriscava a veure què trobava, què pescava, si la gent estaria receptiva, si no, el trajecte també era important, quanta estona tindria per treure històries, trajecte d'anada i de tornada. Hi havia dies que amb el d'anada ja en tenia prou, però hi havia altres vegades que amb el d'anada m'havia quedat justa i havia de dir, creuem els dits que la tornada trobi algú que em vulgui explicar la seva història i sigui una història interessant. I la veritat és que jo, quan m'ho vas proposar, no m'hi veia gaire en cor, perquè sempre he vingut del pont de l'humor, dels guions i tal, i em recordo que em vas dir, això ho faràs bé, Elisenda.
Home, home, i
això
tant.
Em vas dir, i vaig pensar, li faré cas a l'Albert, perquè si ho ha vist ell, vol dir que això anirà rodó.
És que a mi em va fer el mateix, jo que venia i sempre he estat del món de la distensió i de l'humor, deia, Sergi, aquestes reflexions que fas, pausades, tal,
sí.
Escolta, hi ha una faceta que jo crec que l'hauríem d'apuntalar, l'hauríem de projectar, i és veritat. No?
Sí, sí, i de l'encerta, vull dir, té com una visió, l'Albert, sí, de la gent. No? Que sí. Tu mateix no tens de tu mateix, però que resulta que l'encerta el tio.
Però a veure, no vol dir que el Sergi no pogués fer esports vintage i pogués demostrar els seus coneixements en algun concurs com aquest. Només et diré el nom de pila i tu m'has de dir els dos cognoms. Són tres àrbitres només, eh? Victoriano
Sánchez Arminio, hem de parlar d'ell.
José Donato
Pes Pérez.
I Anastasio.
Aquest tenia un defecte de dicció. Anastasio Mayoral Cedenilla.
Don Anastasio. Aquest dia ha col·laborat amb el García,
sí,
no?
Sí, sí, era hola, buena tarde, José María. Sí, sí, tenia un petit problema.
Ai, boníssim, boníssim. Escolta'm, mil gràcies per tot, Sergi.
Per favor, per favor.
De veritat.
A vosaltres. Stop before it's too late.